ens hem llevat amb el que semblen bones notícies per la gent, per la quantitat de gent, de persones que pateixen l'Alzheimer i les seves famílies. I és que els Estats Units han autoritzat per primer cop en 20 anys un medicament que combatre aquestes primeres fases de la malaltia degenerativa. Però diem que semblen perquè diversos investigadors dubten de la seva eficàcia. Aquestes i altres preguntes els hi formularem tot seguit al periodista de La Vanguardia especialitzat en ciència i salut, Josep Corbella. Josep, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Abans d'entrar a llegir la lletra petita, deixa'm preguntar-te de quin medicament es tracta, és a dir, quins beneficis té o se suposa que té en pacients d'Alzheimer.
Es diu aducanumab, és un anticòs monoclonal, un anticòs... Mira, quan parlem d'anticossos, per exemple, amb la Covid, parlem d'uns components del nostre sistema immunitari que ataquen el virus, que es fixen en una proteïna del virus. Doncs en aquest cas és un anticòs creat en laboratori que es fixa a una proteïna que es diu beta-amiloide. Aleshores, el punt important, la lògica d'aquest tractament és que a mida que l'Alzheimer progressa, se sap que al cervell se'ns formen... agregacions de proteïna beta-amiloide. I, a més, es pensa, i això és una hipòtesi a dia d'avui, es pensa que aquestes agregacions de beta-amiloide possiblement siguin la causa principal de la progressió de la malaltia. Per tant, si hi ha un fàrmac que és capaç de frenar aquestes acumulacions de beta-amiloide, hauria de ser un fàrmac capaç de frenar l'evolució de la malaltia. Mm. Aquesta és la lògica.
Mm. Això pel que fa al fàrmac, què fa de diferent aquest fàrmac a la resta de fàrmacs que hi ha ara mateix? Quines serien les diferències? O sigui, els fàrmacs que hi ha ara, què fan? Quan un malalt se li subministra aquest tipus de fàrmacs, sí, què és el que fan?
Sí, no hi ha en aquest moment cap fàrmac, cap tractament, ni fàrmac ni de cap altra mena,
cap
capaç de frenar la progressió de l'Alzheimer. Per tant, un cop es produeix, s'inicia la malaltia, segueix el seu curs sense que tinguem cap tractament per frenar-lo. Hi ha tractaments que es diuen simptomàtics, o sigui, per millorar el benestar de les persones amb Alzheimer, però no hi ha tractaments capaços de frenar o revertir o curar la malaltia. D'això no n'hi ha res. Aquest seria el primer que, si realment es confirma, perquè les dades són ambigües, les dels estudis.
Ara hi anem.
Si realment es confirma que aquest fàrmac és capaç de bloquejar, de frenar l'acumulació de proteïna beta-amiloide, i a més es confirma també que la proteïna beta-amiloide és causa principal de la progressió de la malaltia, si es compleixen aquests dos requisits, seria el primer fàrmac capaç de frenar la progressió de l'Alzheimer actuant sobre les causes, la causa principal de la malaltia.
I què fa, Josep, que hi hagi investigadors que no les acabin no ho acaben de veure clar i els hi genera dubtes el subministrament d'aquest fàrmac? On està la polèmica?
La polèmica, perdó, està en les dades dels assajos clínics. Anem a veure, per comprovar si un fàrmac funciona, si és eficaç i segur, es fan assajos clínics amb milers de pacients. Amb aquest fàrmac concret es van iniciar dos assajos clínics simultanis el 2015 amb dos grups de pacients. I se'n van fer dos perquè normalment les agències reguladores, com la FDA als Estats Units, prefereixen tenir dades de dos assajos independents que d'un sol, perquè et dona més consistència. Aquests dos, tots dos, es van interrompre al març del 2019 perquè la companyia farmacèutica que els estava...
subministrant.
Sí, que ha fet el fàrmac, va fer una anàlisi, el que es diu una anàlisi intermitja, o sigui, abans d'acabar les clíniques es van analitzar les dades a mig camí i es va observar que els resultats eren d'ineficàcia. No es va observar cap benefici. Això al març del 2019. I en aquell moment l'aducanumab semblava que havia arribat a un carreró sense sortida. Aleshores, a l'octubre del 2020, un any i mig més tard, l'empresa va presentar noves dades i va dir, si analitzem un subgrup de pacients concret i analitzem només aquells que han rebut dosis més altes i eliminem aquells que han tingut una progressió més ràpida, amb un dels dos estudis, només amb un dels dos, veiem que sí que hi ha un efecte. Veiem que l'acumulació de beta-amiloide es frena en un 22%. Per tant, veiem que hi ha un efecte i que el repte seria triar bé els pacients a qui s'ha d'administrar. I aquestes noves dades les submet a l'Agència Reguladora dels Estats Units, la FDA, i la FDA, com fa gairebé sempre, reuneix un grup d'experts perquè les avaluïn de manera independent. Aquests experts són 11, reuneixen el mes de novembre del 2020, ara fa mig any llarg. I després d'una llarga reunió, el 8 dels 11 van votar en contra de l'aprovació, concretament van dir no tenim dades suficients que demostrin que això és eficaç. 8 dels 11. Dos van votar en blanc i un va votar a favor. Que no hi hagués consens ja et diu que les dades són ambigües. I per què van votar en contra? Perquè van dir, home, vostès com a companyia farmacèutica estan fent el que tècnicament es diu una anàlisi post-hoc. L'anàlisi post-hoc vol dir a posteriori tries, selecciones els grups de pacients que vols analitzar, en lloc d'haver-ho definit a priori. Llavors sempre pots acabar trobant coses que són que les trobes
pel teu benefici.
Gràcies a que has seleccionat aquells on ho volies trobar. Llavors això normalment s'utilitza per generar hipòtesis i dir, anem a veure si realment en aquests pacients funciona i s'ha de fer un altre assaig clínic. Però això no s'ha fet en aquest cas. Es pot argumentar que amb l'Alzheimer hi ha una gran urgència, els assajos clínics són molt llargs, perquè és una malaltia de progressió molt llarga, i aquestes dades obren una via d'esperança. I la FDA, quan aprova aquest fàrmac, es basa no en que hi hagi proves d'eficàcia, perquè no hi són, i ho reconeix, sinó en que obren una via d'esperança que potser pot funcionar.
Aproven sense saber si funciona.
Exactament. Aleshores, l'aproven sense saber si funciona.
Com s'entén això?
Perquè precisament com que contra l'Alzheimer no hi ha res que funcioni, sí, i això és possible que funcioni, obre una via d'esperança. Llavors,
agafem a la possibilitat...
A la possibilitat que funcioni, que funcioni. Amb alguns pacients.
Sí, aleshores, això es fa amb un afegitó, que és... I la companyia està obligada a fer un assaig posterior per comprovar que realment hi ha eficàcia. Però... Sí, això és defensable. Però amb l'Alzheimer, els assajos clínics són molt llargs. Abans de 5 o 10 anys no tindrem resultats per saber si és eficaç. Per tant, entrem en una fase en què els Estats Units s'ha aprovat un fàrmac que és extraordinàriament costós, molt, molt car, amb un preu que és abusiu, inclús indecent.
40.000 euros.
Què diu?
46.000 anuals, 56.000 dòlars.
Això és interessant. Mira, això t'ho volia preguntar, perquè sí. A banda de si és car... Anava a preguntar si és car o no ho sé, perquè, clar, hauríem de també tenir referències, que crec que és una cosa que hauríem de saber els que utilitzem la sanitat pública, què costa... Això crec que s'hauria de... Que això és el que es volia fer, no sé si finalment es fa. Quin és el cost, per exemple, d'un tractament d'una malaltia a la sanitat pública? Quin és el cost... O sigui, el que costes tu a l'Estat, no?, a la sanitat pública.
A veure...
Perquè, clar, aquest tractament val 46.000 euros.
Clar, però anuals.
Anuals. I però què val qualsevol tractament?
El que sigui.
No ho sabem.
És extremadament variable. Aquí el que
no, per això dic que no tenim paràmetres, sí, per dir si és car... Dius, home, 46.000 euros l'any, caríssim, ara... què costa, per exemple, no sé, un tractament de quimioteràpia, com
ara,
és el meu
ara,
cas?
Ara dic perquè és un preu abusiu.
Com és el meu cas, què costa? Sí. No ho sabem.
Això és un anticòs monoclonal. Els anticossos monoclonals són cars. S'utilitzen, per exemple, molt en tractament del càncer. Per exemple, el trastuzumab, que va ser la primera teràpia personalitzada pel càncer de mama, és un... Quan es diu, mira, és fàcil de reconèixer-los, quan es acaben amb AB, que es diuen AB, trastuzumab, en aquest cas el aducanumab, aquest AB final ve de l'anglès, antibody. Per això, tots els que acaben amb B són AB, són anticossos. Són tractaments costosos, que, en fi, estem parlant de l'ordre de milers d'euros o de dòlars per pacient. Però, en aquest cas concret, hi havia unes estimacions d'analistes de la indústria farmacèutica sobre quin preu podia posar Biogen un cop aprovat el fàrmac, perquè la FDA aprova, però no diu el preu. El preu el fixa
la farmacèutica
posteriorment. Un preu just, segons els analistes, hauria estat preu just entre 3.000 i 7.000 dòlars anuals. Com que ja les expectatives se n'anaven cap als 10.000 dòlars anuals, i fins i tot les estimacions més altes l'havien situat fins als 24.000 dòlars anuals. I Biogen el fixem no amb 24.000, no, amb més del doble, amb 56.000. I, per tant, aquest preu no s'explica per la lògica del cost de producció, no s'explica per la lògica del cost de desenvolupament dels fàrmacs, que hi és, sinó que s'explica únicament per la lògica del xantatge emocional a les persones amb Alzheimer i les seves famílies que es troben en situació de vulnerabilitat.
Pues diu molt poc en favor de la, farmacèutica.
D'aquesta empresa, concretament.
No sé si vols afegir alguna cosa més respecte a aquesta qüestió.
No, aviam, és que el tema de la...
Dels preus de...
Sí, les...
No, és un tema, és una qüestió molt interessant, eh?
A veure,
sí, que s'hauria
de
publicar què li costa, per exemple, sí. Doncs, a la sanitat pública, un qualsevol, sí. Per saber, perquè potser... caro o barat, no ho sabem. No sabem, per exemple, un tractament, el que deies tu, de... Doncs no sé, de càncer, què costa, no?
Escolteu, que anys enrere, quan no hi havia la seguretat social, hi havia persones que s'havien arruïnat les seves famílies,
sí, sí.
Per tenir una persona a l'hospital amb un tractament, eh? Alerta.
Anys enrere i ara també.
I ara també.
Sí. Diria només dues coses. Una és que aquest fàrmac concret s'ha aprovat als Estats Units, no està clar que es vagi a aprovar a Europa perquè les dades són ambigües, i inclús si s'aprova a Europa és improbable que la sanitat pública, que sempre devalua beneficis i costos, sufragui un tractament amb aquest preu i amb tants dubtes sobre la seva eficàcia. I l'altra cosa és que la indústria farmacèutica existeix, naturalment ha de tenir beneficis perquè si no, no tindríem fàrmacs. Si tenim vacunes contra la Covid en un temps tan ràpid és perquè els ha pogut desenvolupar la indústria privada, perquè el sector públic no hauria tingut l'agilitat de fer-ho, i el que s'ha d'exigir a la indústria farmacèutica no és que no tingui beneficis, perquè els ha de tenir. Se'l ha d'exigir responsabilitat social i que siguin, diguem, adequats i proporcionals al que ofereixen. Exacte. En aquest cas de Biogen, això no és proporcional, no és adequat, és una indecència.
M'apunta un bon amic que el seu tractament de, en aquest cas de càncer, medicació de 3 anys, 102.000 euros.
Jesús.
Cost a la Seguretat Social.
Sí, sí.
Perquè quan hem de pagar impostos, que em sembla fantàstic que es paguin amb aquest tipus de coses. Amb d'altres ja...
No tant.
Bueno, d'altres no tant, sí. I ara m'apunta un altre oient a través d'un tuit el preu del càncer a Catalunya. I aquí aporten un article del diari El País, doncs totes les xifres de,
del que costa cada tractament.
Sí, passa que aquí entraríem en una altra qüestió, que en tot cas ho podem fer un altre dia, perquè avui ara hauria de llegir l'article i...
No,
i us
no,
ho comento, no estem, no, sí. Arribarem a les 5.
Aquí, si em permets, afegiria només sí, molt sí. Breument, va fer una feina extraordinària el doctor Tabernero de Vall d'Hebron, que en un moment que hi havia les teràpies moleculars del càncer amb uns preus desorbitats, va aconseguir, quan era president de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica, va aconseguir que negociessin les companyies farmacèutiques i governs perquè els preus fossin justos. I això què volia dir? Doncs, per exemple, va dir, allà on els tractaments funcionin, doncs s'acordarà el preu, però allà on no funcionin, els governs, la sanitat pública, no sufragarà el cost, perquè això és el que es feia abans. O sigui, que la lògica de la indústria farmacèutica en aquell moment era que tothom prengui rebi el tractament independentment de si funciona o no. I això va obligar a seleccionar molt millor els pacients i a racionalitzar els costos.
Bé, un altre dia, si et sembla, Josep, em proposo parlar dels costos del que val. Sí, sí. Parlem de vacunar futbolistes, que ha generat molta polèmica per l'Adri Labane, doncs, imprescindible, però...
Hombre, claro que sí, ante todo vacuna.
El ministre del RAM, José Manuel Rodríguez Uribes, té clar per què se'ls ha de vacunar. Són declaracions a la cadena SER.
Es una excepción porque nos representan, esa es la idea. Es decir, al final no estamos vacunando a un colectivo concreto, porque sería, digamos, salirse de la regla general, que está muy bien, sino que estamos vacunando a los jugadores de la selección española, no a los futbolistas en general.
Una decisió que encara no ha arribat, tot i que es dona per fet que els vacunaran. La pregunta, Josep, estàs d'acord? Creus que se'ls ha de vacunar? O, com argumentava el ministre...
Perquè els oients es puguin formar una opinió.
Sí.
Que
d'això es tracta.
Exacte. Quins arguments... Vull dir, més que dir jo què penso, intentaré explicar els arguments.
Sí, sí.
Quins arguments...
Que és el que busquem en aquest programa, que cadascú es faci l'opinió a casa, cosa que a vegades... no m'ho acaben de deixar fer, però bé.
Quins arguments hi ha per vacunar els jugadors de la selecció? Bé, hi ha uns criteris a Espanya i a Catalunya sobre quina és la prioritat de vacunació. Aleshores, per franja d'edat, els jugadors de la selecció espanyola no els correspon.
No els hi toca.
per patologies prèvies amb risc de Covid greu, tampoc. Perquè siguin personal sanitari, tampoc. Aleshores, l'únic argument que es pot donar per vacunar-los és que siguin personal essencial, treballadors essencials. Perquè si no és això, acabes d'acabar reconeixent que se'ls vacuna per la cara, que se'ls cola.
Aleshores, oh, són
treballadors essencials.
Moment, silenci.
Sí o no? Home, fins ara no se'ls ha definit com a treballadors essencials. Se'ls ha de definir com a treballadors essencials? Doncs aquest és el debat, aquest és el que cada oient es pot formar la seva opinió. Hi haurà gent que digui sí, sí, perquè representen Espanya, hi haurà gent que dirà que no. Segurament, poguéssim fer una enquesta entre els oients de RAC1, hi hauria una de les dues posicions que seria molt més majoritària que l'altra. Però, en fi, aquest és el debat. Considerem que són treballadors essencials, sí o no? Si ho són, està justificat. Si no ho són, no.
Fernando Simón, el director del Centre de Coordinació d'Alertes d'Emergències Sanitàries, opinava això al respecte.
Es cierto que ahora estamos hablando de partidos de fútbol, pero es cierto que no son partidos de fútbol cualquiera, son partidos de fútbol de la selección española, se mueven muchos intereses alrededor, se mueven muchas cosas alrededor, y yo puedo entender que vacunar a la selección española de fútbol se pueda considerar una excepción de interés. Si yo lo hubiera propuesto, la verdad es que no lo sé.
Una altra cosa és que a nivell de prevenir contagis això no servirà per res. Per res. Mm-hmm. Perquè els vacunen demà. Dia 9 serà.
Sí.
Tindran immunitat més o menys a partir de Sant Joan, perquè això és el que triga el sistema immunitari en desenvolupar anticossos per que et comencin a protegir. Encara no serà immunitat completa, però a partir de Sant Joan. Aleshores, aquests jugadors, mentre duri la competició, viuen en una mena de bombolla, mm-hmm. en la qual, si no s'han contagiat ja no es contagiaran. En els partits amb altres jugadors no hi ha precedents de contagis que hagin passat durant els partits. Per tant, estan en una situació d'extrema seguretat durant l'Eurocopa. Una altra cosa són els contagis que hagi pogut haver els últims dies, perquè hi havia un jugador que ha donat positiu, que és Sergio Busquets, perquè han estat en contacte amb ell, perquè potser aquesta setmana encara surti algun positiu nou que s'hagi contagiat. Això pot passar, però aquests ja no s'evitaran amb la vacunació de demà. Per tant, a nivell de benefici...
Bueno, vols dir que és més una qüestió més d'imatge que d'una altra cosa? Home, pel que em dius dels resultats de la vacunació, si fins a la revetlla de Sant Joan no entra en acció això...
I a partir d'aquell moment ja no estaran en risc, efectivament no els servirà per l'Eurocopa. Per tant...
És absurd.
No, absurd no. Això ho reclamava la federació. Mm. La federació ho havia reclamat. I
se'ls hi va negar?
I ara se'ls diu, vinga. Però no té sentit. En fi, no té sentit des d'un punt de vista de
prevenció. Vacunar-los ara.
Per prevenir contagis, no.
Uh-huh. Escolta, abans que marxis, deixem fer un ràpid apunt al Regne Unit, perquè s'ha decidit endarrerir 15 dies l'aixecament de les restriccions que estaven previstes pel 21 de juny. La mesura s'ha pres a causa de l'increment de casos de la variant Delta, provenent de l'anomenada variant de l'Índia, que ara s'anomena Delta. Què en sabem del Regne Unit d'aquesta variant? És a dir, la pregunta és, ens podríem trobar amb la mateixa situació que el Regne Unit, tirar enrere o no ens ha d'afectar?
Estàs millor informat tu que jo, perquè no sabia que s'havia decidit ja. No sé si s'acaba de decidir avui.
Sí, avui, sí, sí.
Val.
Han decidit endarrerir 15 dies.
Val. Doncs opten per la prudència. És molt interessant el que passa al Regne Unit, perquè van, diguem, com avançats respecte a nosaltres en l'evolució de l'epidèmia. Van avançats en vacunació, van avançats en reducció de contagis, van avançats en aixecar, en fer mesures més restrictives, i també en variants. I, per tant, això ens diu quin és el futur que ens pot esperar i ens dona indicacions sobre què podem fer per evitar-ho. I aleshores el problema que hi ha ara al Regne Unit és la variant Delta, que és la variant que abans en dèiem Índia. La variant Delta sabem precisament per l'experiència del Regne Unit que en persones no vacunades és molt contagiosa, en persones que han rebut una dosi però que encara no tenen immunitat completa és bastant contagiosa però no ho és tant, i en persones ja completament vacunades amb immunitat total li costa molt transmetre's. Per tant, estem ara en una cursa entre la vacunació i la variant Delta. Com ens afecta això aquí? Si aconseguim vacunar prou volum de població abans que la variant Delta arreli i s'escampi, no tindrem problema. Si permetem que la variant Delta arribi, fem mal rastreig de contactes, permetem que hi hagi molts contagis i i s'enlaira, abans de tenir prou gent vacunada, aleshores ens podria retardar una miqueta la reapertura, la recuperació de la normalitat, com ha passat al Regne Unit.
I ara tenim prou gent vacunada o no?
Home, estem avançant molt de pressa, no?
Estem...
No,
per això pregunto. Estem amb unes bones xifres, és a dir, la variant, aquesta variant Delta la podríem frenar amb la quantitat de gent vacunada?
No, a veure, el Regne Unit té més gent vacunada que nosaltres.
Doncs...
I malgrat això, però també té més variant Delta que nosaltres.
Ja.
Per tant, amb la variant Delta que tenim ara fins ara i la vacunació que tenim fins ara, per ara no hi ha problema. Però si arriba i comença a créixer exponencialment, aleshores ens podria donar algun mal de cap. El que faria seria no crear una nova gran onada com les primeres que hi va haver, sinó retardar la recuperació de la normalitat.
Josep Corbella, moltíssimes gràcies,
gràcies
per acompanyar-nos.
Un plaer, com
igual,
sempre.
Bueno, ja ens admirem això del cost dels tractaments, perquè no deixa de ser interessant, i no som conscients del que costa, el que ens costa a nosaltres i el que costa a l'Estat la sanitat pública. Farem una pausa, ens posem al dia pel que fa a l'actualitat, i després Marc Serra, que ens espera al Teatre Victòria perquè hi ha canvi de resident.
Ah, caram.
Sí, ara ho explicarem. Arriba Billy Elliot.
Qui? El niño. Billy el niño.
El niño.